Bona nit, són les 9.
No ho sé, amb Montse Martí.
Benvinguts al No ho sé. Tant si heu sopat com si no, heu de saber que el Tribunal d'Arbitratge Esportiu, el TAT, encara no ha pres una decisió sobre el futur del president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales. La compareixença d'avui del president del Consell Superior d'Esports, Víctor Francos, no ha servit finalment per treure'n l'aigua clara. El cas Rubiales continua generant molta polseguera i a aquesta hora encara s'està pendent de la resolució del Tribunal d'Arbitratge. Roger Saperes, bona nit.
Bona nit. S'esperava que avui Víctor Francos, president del Consejo Superior de Deportes, pogués dir-ne alguna cosa, però no ha estat així. En aquest sentit, Francos s'ha limitat a dir que el govern no vol interferir en la feina i les decisions que pugui prendre el TAT sobre el futur de Rubiales. Més enllà d'aquesta qüestió, el president del Consejo ha admès també que estan preocupats per com pugui afectar aquest escàndol a la candidatura ibèrica per organitzar el Mundial 2030 juntament amb Portugal.
A mi no me gusta engañar a la gente en general y por lo tanto yo estoy preocupado. Nosotros hace dos semanas estábamos mejor situados para el Mundial del 2030 que hoy. Pero somos un gobierno tozudo.
També ha dit Francos que el Consejo Superior de Deportes no és ningú per decidir qui ha de ser seleccionador masculí o femení de futbol, just el dia en què la vicepresidenta en funcions del govern, Yolanda Díaz, ha deixat clar que després dels seus aplaudiments a Rubiales haurien de deixar de ser-ho tots dos, Bilda i De La Fuente.
Una vulneración de derechos, quien aplaude una presunta agresión sexual, que además es de manual, es lo que se denomina un beso robado, es de manual, desde luego no deben de continuar en sus puestos.
Paraules de Yolanda Díaz després de reunir-se amb el sindicat FUTPRO, que representa, recordem, a Jenny Hermoso.
Doncs bé, la Fiscalia de l'Audiència Nacional s'ha ofert a Jennifer Hermoso per si vol denunciar i que s'investigui si el petó a la final del Mundial pot ser constitutiu de delicte d'agressió sexual. També ofereix a Hermoso informar-la dels seus drets com a víctima d'un possible delicte d'agressió sexual per si decideix formalitzar una denúncia. Fins ara no ho ha fet i li dona de marge 15 dies per si volgués fer el pas. Tot això el mateix dia que la Federació Espanyola de Futbol s'ha reunit avui ja sense Rubiales. Una assemblea que ha estat seguida per Damià López des de la ciutat esportiva de Las Rozas. Bona nit, Damià.
Bona nit, doncs aquí continuem a la Ciutat del Futbol de Las Rozas en una reunió que encara no s'ha acabat, està a punt de fer-ho, ha començat a les 4 de la tarda, per tant més de 5 hores amb el president interí, president de la gestora Pedro Rocha i els 18 presidents de federacions territorials, entre els quals Joan Soteras, president de la Federació Catalana de Futbol. Molts temes sobre la taula, ens expliquen des de dins de les dependències de la Federació Espanyola que està havent-hi molt de debat en algunes qüestions, per exemple, el cas Jorge Vilda, què fem al seleccionador espanyol femení, si apostar per la seva continuïtat o destituir-lo, degut a que es troba pràcticament sense staff, que ha posat a la seva disposició de la Federació Espanyola el seu càrrec, i moltíssimes jugadores que no volen continuar. Què fer amb Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol masculí? Plantejar o no un vot de censura entre els 140 membres de l'Assemblea per destituir ja de manera definitiva Luis Rubiales? Plantejar un discurs ja públic de distanciament total i definitiu respecte al expresident de la Federació Espanyola? Sabem que no hi haurà una compareixença oficial, no hi haurà una roda de premsa, però d'aquí a pocs minuts la Federació Espanyola farà un comunicat explicant el que hagi passat en aquesta reunió maratoniana de Pedro Rocha amb la resta de presidents territorials d'Espanya.
Gràcies, Damià. Mentrestant, la mare de Rubiales continua en vaga de fam. La dona s'ha tancat avui a l'església de Motril, Granada, i ha començat una vaga indefinida per denunciar la situació d'assetjament, diu, que viu el seu fill. La família de Rubiales apel·la directament a Jennifer Hermoso i li demana que digui la veritat. En aquesta línia també s'ha pronunciat la cosina de Rubiales, Vanessa Ruiz.
Queremos que Jenny diga la verdad, que por qué ha cambiado tres veces su declaración, que su familia está sufriendo muchísimo, que no hemos tenido que ir de nuestras casas, que no paran de acosarnos, que no es justo, que no es justo, que queremos que nos dejen en paz. y que se haga justicia y que esta mujer diga la verdad. Jenny, queremos que digas la verdad.
A les últimes hores, qui també s'ha pronunciat sobre el cas Rubiales i encara no ho havia fet, és la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha fet un triple salt mortal i en un mateix tuit ha situat Rubiales, la Vuelta, l'independentisme i Pedro Sánchez. Critica que la premsa internacional s'ocupi de l'impresentable comportament, diu, de Rubiales, però ningú denuncia el boicot de la Vuelta per part dels independentistes que negocien amb Pedro Sánchez. Precisament, els quatre independentistes detinguts per voler boicotejar la Vuelta a Espanya han quedat en llibertat aquesta tarda. Això sí, un jutjat de Solsona els investigarà per delictes com ara organització criminal i, a més, els ha prohibit acostar-se a la carrera. Benet Íñigo.
El jutge ha dictat un ordre d'allunyament de 500 metres de les etapes de la Vuelta que es facin a Catalunya. A la pràctica, només en queda una, demà, entre Andorra i Tarragona, però per l'advocada Eva Pous, d'Alerta Solidària, és antidemocràtic.
Que la judicatura, no, prohibeixi a persones que volen demostrar el rebuig, no, la presència de la Volta Ciclista Espanyola als països catalans, per intentar fer veure la farsa aquesta que aquí no hi ha conflicte.
Però més enllà d'aquesta mesura preventiva, el magistrat ha pres dues decisions jurídicament rellevants. La primera, decretar el secret de sumari, de manera que els quatre independentistes encara no saben exactament quins indicis ha recollit la policia espanyola contra ells. La segona és plantejar com a mínim d'entrada quatre delictes: contra la seguretat del trànsit, desordres públics, contra el medi ambient i organització criminal. Més d'un centenar de persones han esperat els arrestats avui a la porta del jutjat de Solsona, després de les últimes dues nits als calabossos de la comissaria de la Verneda, a Barcelona. Segons la policia, els arrestats volien llançar oli de motor a la carretera per condicionar la prova ciclista. Ahir, recordem, algú va llançar xinxetes a la segona etapa, provocant una quinzena de punxades a diferents corredors.
I en la vessana esportiva, avui s'ha disputat la tercera etapa d'aquesta Vuelta. Albert Ferran, Andorra la Vella, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, que ha guanyat Remco Evenepoel. S'ha imposat en aquesta primera etapa de muntanya de la Vuelta. El belga, el guanyador de l'última edició de la prova, ha superat a la resta de favorits a l'esprint del Port d'Arinsal i, a més, s'ha situat líder de la general. Un Evenepoel que ha protagonitzat l'ensurt del dia. Pocs metres després de creuar la línia de meta, el belga ha xocat contra un auxiliar i ha caigut a terra. Afortunadament, només s'ha fet un tall a la cara i ha pogut celebrar la victòria i el mallot vermell al podi. Demà, quarta etapa, és l'última en territori català. Inici Andorra la Vella, final a Tarragona, amb un perfil més aviat pla. Tot apunta que demà viurem la primera etapa d'esprint massiu en aquesta Vuelta 2023.
Ho sentim aquest vespre, el tu diràs. Gràcies, Roger.
De res, bona nit.
Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es reuniran els propers dies. Serà en la ronda de contactes que el Popular està fent de cara al seu ple d'investidura. Feijóo es vol reunir amb el president espanyol per intentar-lo convèncer perquè el deixi governar com a candidat de la llista més votada. Ara bé, el PSOE ja ha deixat clar que no pensa fer-lo president i li demana que es disculpi, a més, per haver fet una crida a diputats discurs socialistes perquè el votessin a ell. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Roger Perciba.
Sí, Feijóo vol seure i mirar de convèncer Sánchez que la millor opció en pro de l'estabilitat i la governabilitat és una entesa entre Partit Popular i Partit Socialista. Borja Sémper parla de preparar un camí nou a la política espanyola.
El presidente Feijóo quiere conocer la disponibilidad del señor Sánchez para avanzar en la estabilidad, en las reformas. Este encuentro entre el presidente Feijóo y el presidente Sánchez debería de servir también para allanar un camino nuevo en la política española.
El Partit Socialista confirma que Sánchez anirà a la trobada amb Feijóo, però la ministra en funcions i portaveu del PSOE, Pilar Alegría, vol que Feijóo demani disculpes per haver fet una crida al transfuguisme i animar a la rebel·lió de diputats socialistes discurs.
Que rectificara esas llamadas continuas al transfuguismo por parte del Partido Socialista. Yo no sé qué se cree el señor Feijóo, que es el Partido Socialista.
El PSOE també critica que no sigui Feijóo qui parli amb els diferents grups parlamentaris, ja que, a excepció de la reunió amb Sánchez, la resta de converses les farà el grup popular al Congrés.
Avui el Partit Popular també ha respost les crítiques del líder dels populars catalans, Alejandro Fernández, que ha estat molt contundent amb Feijóo. A les últimes hores, el català ha carregat contra el president del PP per voler reunir-se amb Junts per Catalunya, a qui considera el seu rival polític. Des de Gènova li han deixat clar que trobar-se amb Junts no vol dir que hi vulguin negociar. En parlava el mateix Borja Sémper.
Puede haber matices, puede haber opiniones, puede haber tuits. Pero ayer el presidente Feijóo, ante los principales representantes territoriales del Partido Popular, quizás porque el señor Fernández no pudo acudir, no lo escuchó en directo, fijó posición y marcó esto mismo que estoy diciéndoles. Es necesario recuperar la institucionalidad de España. Y es necesario hablar con transparencia. Y es necesario decirles a quien tienen un proyecto, por ejemplo, de ruptura, que con nosotros no cuenten, que no somos Sánchez.
Per la seva banda, el PSOE ja fa passes endavant per intentar sumar els vots de Junts per Catalunya i Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez. La Moncloa ja estudia com aprovar una llei d'amnistia pels encausats independentistes. Diferents juristes propers al PSOE i a Sumar s'estan mirant amb lupa com redactar la llei, que és una de les principals exigències dels partits independentistes. La vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, diu que l'amnistia és totalment constitucional, però no concreta la quantitat de persones a qui podria afectar. En parlava a Televisió Espanyola.
La discusión está justamente en los márgenes de la misma, es decir, cuáles son los hechos y cuál es la distancia temporal y cuál es la afectación de las personas implicadas en este procedimiento.
Esquerra celebra que el govern espanyol es prengui seriosament la llei d'amnistia. La portaveu Raquel Sanz recorda que és una línia vermella per negociar la investidura de Sánchez.
Celebrem, doncs, que no, aquesta possibilitat d'una llei d'amnistia, d'una amnistia per totes les vies legals possibles, doncs, estigui sobre la taula del govern espanyol, i per tant nosaltres ho celebrem i entenem que això forma part de la negociació, però el marc de negociació d'Esquerra Republicana passa per aquesta amnistia, per l'autodeterminació i també pel benestar de la ciutadania.
De fet, el gran debat sobre la possible llei d'amnistia és a qui podria afectar i què ha d'incloure aquesta llei. S'ho ha mirat l'Adrià Santa Susana.
En una llei d'amnistia no s'especifica les persones concretes a qui afecta, sinó la causa política relacionada. I a diferència de l'indult, que l'aprova el govern espanyol, l'amnistia és aprovada per majoria al Congrés com una llei orgànica, cosa que li dona més garanties. La mare dels ous ara serà com d'àmplia és aquesta amnistia. Tothom té coll avall que un dels grans beneficiats seria Carles Puigdemont. Si li traiessin totes les causes obertes, podria tornar tranquil·lament a Catalunya i fer vida política normal. Ara bé, l'amnistia també hauria d'incloure altres persones, i aquí el debat. Segons Òmnium Cultural, hi ha 1.400 persones investigades en procediments penals i 1.200 més que tenen obertes causes administratives i comptables. I és que l'independentisme vol que el període de l'amnistia abarqui des de la preparació del 9N del 2014 fins a tots els encausats per actes i protestes relacionades amb el referèndum. Això beneficiaria des dels afectats pel Tribunal de Comptes, com per exemple l'expresident Artur Mas, fins als encausats de les protestes dels CDRs. Ara bé, el govern espanyol no veu amb bons ulls que aquesta amnistia afecti a 2.600 persones, sinó que la vol molt més reduïda. I aquí és on hi haurà gran estira i arronsa els propers dies de les negociacions.
Mentrestant, el govern del Partit Popular a les Illes Balears va fent camí i ha complert un altre dels punts del seu acord amb Vox. A partir d'ara ja no caldrà saber català per accedir a la sanitat pública, per ser metge o infermer a les Illes. Ara serà només un mèrit. Ferran Dalmau, segons els populars, aquest requisit feia que molts professionals descartessin anar a treballar als hospitals balears.
El govern balear ho ha aprovat en una reunió específica amb l'únic propòsit d'eliminar el català de la sanitat pública. El govern anterior, de l'ara presidenta del Congrés, Francina Armengol, va convertir en imprescindible dominar la llengua per poder treballar a un hospital públic de les Illes, però ara aquest requisit és paper mullat. El català passa a ser només un mèrit. Donarà més punts per tenir una plaça, però no serà indispensable. La consellera de Salut balear, Manuela García, diu que això ajudarà a captar més metges i infermers.
Hemos intentado realizar una serie de medidas de fidelización y captación de profesionales sanitarios y la eliminación del requisito lingüístico del catalán.
Diu que l'obligació de saber català feia que molts professionals no volguessin treballar a les Illes i per això el PP es carrega el requisit. En canvi, oferiran cursos de català als sanitaris que ja hi són perquè puguin aprendre la llengua si volen. Aquesta és una mesura que el PP havia pactat amb Vox per investir l'actual presidenta balear, Marga Proens.
Gairebé un quart de 10. A aquesta hora tenim al telèfon el president del Col·legi de Metges de les Illes Balears, Carles Requesens. Bona nit i moltes gràcies.
Hola, molt bon vespre.
Haver de saber català per poder ser metge o infermer ha estat un obstacle fins ara per trobar professionals per treballar als hospitals de les Illes?
Bueno, nosaltres ja fa molt d'anys que estem dient i ho estem reiterant una i una altra vegada. El tema de l'idioma del català no ha sigut ni és un problema dins el que és el col·lectiu mèdic de les Illes Balears. L'exercici de la professió per als metges d'aquí de les Illes Balears i per captar metges perquè vinguin a fer feina aquí a Balears, hi ha altres aspectes o hi ha altres problemes que són molt més clars i molt més greus, que es poden complementar en funció de com un ho vegi amb el tema idiomàtic o no. Però el problema principal és un tema de cost de vida, és un tema de vivenda, de que no hi ha vivenda, que la que hi ha costa moltíssim i que el cost de la vida a les Balears és altíssim. I aquest és un dels principals motius per als quals les persones, els metges i les metgesses d'aquí de Balears, se'n van. Això junt a que, en ocasions, els metges troben unes condicions a nivell laboral molt precàries i, a dia d'avui, Balears ha de competir amb altres comunitats autònomes que la part retributiva és millor, que les condicions de feina, el tipus de contractes que se'ls ofereixen són millors. I, en aquest cas, doncs, hi ha certes persones que sí que és veritat que troben un impediment, una dificultat amb el tema de l'idioma. Nosaltres, com a col·legi, ho hem repetit una i una altra vegada. L'idioma no és un problema. L'idioma es torna un problema quan, com ara mateix està passant, doncs, se li dona una importància, una rellevància en els medis de comunicació, en els partits polítics, quan el principal problema de la sanitat balear, a dia d'avui, és que no hi ha metges, que manquen metges i personal d'infermeria. I on s'han de centrar tots els polítics és en explicar-nos quines són les mesures que posaran en marxa per tal de captar en aquests professionals que a dia d'avui estan a altres comunitats autònomes o estan a altres països. En això és en el que creiem que ens hauríem de centrar el debat.
És a dir, que el català no era un requisit que des del sector professional, des del mateix col·legi de metges, s'hagués plantejat en algun moment que calia canviar.
Nosaltres al col·legi mai hem demanat que es canviés res de tot això. És més, nosaltres havíem reiterat una i una altra vegada que aquest debat és un debat, des del nostre punt de vista, estèril, que no ens aporta res. A nivell de col·lectiu, l'únic que ens aporta és més crispació i més divisió, perquè a nivell social la llengua és un tema que aquí a Balears, igual que a Catalunya, igual que a altres regions, és un tema tremendament sensible i que l'hem de tractar amb molta cura, no? Nosaltres, des del col·legi, apoyem qualsevol mesura que cuidi la llengua, tot el que és les tradicions i la història d'aquí, de les Illes Balears, perquè creiem que qualsevol metge que vengui aquí a les Balears s'ha d'integrar. I només aconseguint aquesta integració i afavorint aquesta integració, fidelitzarem en aquests professionals.
Quina presència té ara mateix el català a la sanitat pública aquí a les Illes? No sé d'on venen els professionals que venen a treballar des de fora de les Illes, als hospitals.
En aquests darrers mesos, per no dir en aquests darrers anys, sí, la majoria de professionals venen de la península i sobretot en aquests darrers mesos hi ha moltíssims professionals que venen de països extracomunitaris, sobretot Centroamèrica i Sud-amèrica, no? I són professionals que gràcies a ells, que la immensa majoria, per no dir tots, cap d'ells pues, coneix o parla el català d'una forma fluida, però fan aquest esforç per intentar entendre en els pacients. Gràcies a aquestes persones, tant la sanitat pública com la sanitat privada s'està sostenint. Tots els nous contractes, o la immensa majoria de contractes que s'ha fet, per exemple, atenció primària, són gràcies a aquests metges extracomunitaris.
Creu que el fet de retirar el requisit del català és una mesura que es notarà aviat als hospitals?
Nosaltres desconeixem l'impacte que tindrà aquesta mesura, no? Som incapaços de quantificar-la. El que nosaltres desitgem és que aquest renou, no?, que es genera, no?, i avui en dia, pues, avui tota la premsa n'està parlant, tant a nivell aquí local com a nivell nacional, d'aquesta mesura, no? Nosaltres l'únic que esperem és que aquest renou s'apagui el més aviat possible i que no generi crispació ni malestar en el col·lectiu. Perquè el tema lingüístic, quan es tracta o com el tracten a certs polítics, l'únic que genera dins el col·lectiu mèdic és crispació. Estem parlant d'un col·lectiu que és un col·lectiu que està acostumat a l'estudi, a la formació, a la investigació, a la docència, no? Estem parlant d'un col·lectiu altament qualificat i aquest tipus de debats, de la forma que es debat, pues no sumen, no aporten res, sinó l'únic que aporten és malestar i destrucció.
Carles Recasens, president del Col·legi de Metges de les Illes Balears, gràcies per ser aquest vespre al 9C de RAC1.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Salut ha detectat a Catalunya una nova variant de Covid. Es diu Pirola i s'ha trobat en aigües residuals i en un percentatge molt baix, un 1,5%. De moment no s'ha trobat encara en mostres clíniques. Ara per ara no hi ha cap cas a Catalunya i molts pocs a la resta del món. Jordi Casals.
Segons ha avançat el periòdico, es tracta d'una descendent de l'Omicron. Només se n'han registrat 3 casos a Dinamarca, 2 al sud d'Àfrica, un al Regne Unit i un a Israel. A més, també s'han detectat en aigües residuals a Suïssa. Encara no es coneix els símptomes d'aquesta variant perquè és molt nova. Aquest estiu també s'ha detectat una variant de Covid diferent de l'Omicron, que és l'Eris, i que és més transmissible, però de baix risc per la salut pública.
I precisament el Covid, sumat a altres infeccions respiratòries, ha disparat les consultes als centres d'atenció primària aquest agost. Només en l'última setmana s'han fet més de 20.000 visites per aquests problemes de salut a Catalunya.
Les consultes per Covid han representat un 30% del total de visites per infeccions respiratòries. Un 13% han sigut per refredats. En parla RAC1, el metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres.
Moltíssimes visites comparades amb la resta de setmanes. Afortunadament són quadres lleus, la majoria. No estem veient increment de pneumònies, per exemple, que és el que preocuparia, tenint en compte que, a més, són setmanes de personal de vacances i, per tant, amb més saturació per part de la gent que es queda treballant. Per tant, estem veient aquest increment de visites i a veure l'evolució com anirà les properes setmanes.
Tot plegat ha coincidit amb l'estiu, quan molts treballadors estan de vacances.
Barcelona i la Xina estan una mica més connectades des d'avui amb una nova ruta aèria directa entre la capital catalana i la ciutat de Shenzhen, considerada la Silicon Valley asiàtica. Tot i això, l'aeroport del Prat encara no ha recuperat les connexions internacionals amb Xangai i Hong Kong que tenia abans de la pandèmia.
A principis d'estiu es va recuperar la connexió amb la capital de la Xina, Pequín. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha aprofitat l'arribada al Prat del primer vol procedent de Shenzhen per refermar l'aposta per l'ampliació de l'aeroport.
Que aquesta nova ruta Barcelona-Shenzhen posa de manifest el que ja és una evidència. Si volem una Barcelona del segle XXI, ens cal un aeroport del segle XXI. Treballarem per tenir un aeroport que faci possible créixer en vols directes intercontinentals per defensar aquest model de ciutat.
Avui mateix, per cert, la Xina ha anunciat que deixarà de demanar testos Covid als viatgers internacionals que hi arribin a partir de dimecres.
La tornada a l'escola a França es farà envoltada de polèmica. El Ministeri d'Educació ha decidit que prohibirà que es faci servir la túnica femenina islàmica, més coneguda com la baia, als centres públics. El ministre d'Educació francès, Gabriel Attal, ha dit en una entrevista a la televisió francesa TF1 que la baia va en contra del laïcisme del país i que no s'ha de poder determinar la religió d'un alumne quan entra a classe.
L'escola de la República està construïda al voltant d'uns valors i principis extremadament forts, i en particular del laïcisme. I el laïcisme no és una limitació, és una llibertat. Una llibertat per formar-se una opinió i d'emancipar-se a través de l'escola. Per mi la laïcitat és una cosa molt clara. Quan entres a una aula no hauries de poder distingir ni identificar la religió als alumnes només mirant-los.
Tot i això, de moment no ha posat data perquè entri en vigor aquesta mesura. Recordem que França va prohibir l'ús de mocadors islàmics a les escoles públiques el 2004. 6 anys més tard, el 2010, va prohibir també el niqab en llocs públics, que és el vel que cobreix tota la cara. La pedregada de dissabte al Montsià ha afectat 600 hectàrees d'arrossars i 100 d'oliveres, sobretot a la Sínia. Tarragona, Esteve Giral.
Sí, Montse, la pedregada ha provocat greus pèrdues a la collita de l'arròs al Delta de l'Ebre i ja en una situació prou crítica per culpa de la sequera. Albert Pons, el responsable de l'arròs, Unió de Pagesos, ho ha explicat a RAC1.
La zona 0, on més hi ha afectació de pedra, és on hi havia més afectacions per la pels problemes de la sequera i de la sal.
Hi ha finques que perdran tota la collita i d'altres amb la meitat de l'arròs afectat just ara que havia d'arrencar la sega. Danys també a la mateixa comarca del Montsià, en aquest cas a la Sénia, en 200 cotxes malmesos per la pedra. Una persona va patir també talls en una cama per culpa dels vidres trencats per les pedres de la mida d'ous de gallina.
Les pluges dels últims dies han servit per rebaixar el risc d'incendi al nord del país, però encara no del sud. Per demà, els agents rurals mantindran tancats 4 parcs naturals de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Són la Serra del Montsant, el Massís dels Ports, les Serres de Cardó-Boix i les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Això a Catalunya. A Grècia la situació preocupa i molt. En 2 mesos els focs han cremat més de 150.000 hectàrees. I ara hi ha més de 600 bombers desplegats per fer front als 75 incendis que hi ha actius al país. El més complicat és el de Alexandròpoli, al nord-est del país. És un foc que ha arrasat ja 73.000 hectàrees. Els enginyers forestals grecs denuncien que el govern ha fet una mala política de prevenció. Corresponsal de RAC1 a Grècia, Anna Montraveta.
Tot i que la zona del voltant de la ciutat d'Alexandròpoli ja està controlada, els focs segueixen més al nord, al Parc Nacional d'Àdia. És un dels pitjors estius que es recorden a Grècia. Alexandros Limikatropoulos, enginyer forestal i professor de la Universitat de Tessalònica, recalca la falta de prevenció.
El que podríem fer primerament és retirar la biomassa morta del bosc que s'ha anat acumulant, augmentar la xarxa de carreteres dins del bosc i establir patrulles rutinàries contra el foc durant la temporada.
Al nord d'Atenes, prop del Mont Parnes, és on s'ubica el segon gran foc. En tot el país, però, avui s'han produït 27 nous incendis forestals.
D'aquí a poc menys de mitja hora, la periodista i presentadora del 9C durant la temporada regular, és a dir, a partir de dilluns que ve ja, Anna Ballonesta, serà la pregonera de la Festa Major de Vilafranca del Penedès. Aquest matí ha confessat al món a RAC1 que no serà un pregó convencional i que tindrà parts audiovisuals.
Ja fa uns quants anys el pregó de Vilafranca s'ha convertit com una mena de performance on hi ha hagut directors de teatre, hi ha hagut actors, i cadascú doncs, ho tira una mica cap a casa seva, no? Va. Jo també ho tiraré cap a casa meva, hi haurà coses relacionades amb l'àmbit periodístic, hi haurà altres veus, alguns elements audiovisuals, no seré jo tota l'estona llegint un discurs.
El pregó començarà a 9:45 del vespre, per tant, diguem-ho bé, d'aquí a menys de 4 minuts es podrà seguir en directe a través de les xarxes socials de la Festa Major de Vilafranca i pel web de radiotelevisió vilafranca.cat. Un pregó que serà l'arrencada de 3 dies de Festa Major amb una programació musical on destaquen els concerts de Figaflaues. O els Catarres.
El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me embriagar amb el teu perfum. Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire. Whatever
comes through the door. I ara sí, últims minuts pel temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Quin temps farà demà?
Doncs demà, en general, un dia sense precipitacions, tot i que a la tarda hi pot haver alguns ruixats. Entre mitja tarda i al vespre, alguns xàfecs poc importants en sectors del Ripollès, nord d'Osona, el Lluçanès, el Berguedà, amb una cota de neu de 2.600 metres. Encara parlem de neu. Avui ha nevat aquest matí, matinada, primeres hores, encara en alguns sectors del Pirineu, sobretot del sector occidental. Però serà un dia encara ventós, no tant com avui, però encara al matí, especialment el mestral, es deixarà notar amb ganes a les comarques de Tarragona i també tramuntana cap a l'Alt Empordà, el que deia, més al matí que a la tarda. Ben abrigats de nou de bon matí, tot i les dates, ambient fred per finals d'agost, i al migdia si fa no fa com avui, però restarem 2, 3, 4 graus en sectors del Vallès, Maresme, Barcelonès o Baix Llobregat Sud.
I ràpidament, Abel, on ha passat què?
Doncs mira que cap a quarts de 8 de la tarda hem tingut un terratrèmol de 4,2 graus de magnitud 4,2 a l'escala de Richter al Pirineu d'Osca, però ben a prop de Catalunya, de l'Aragó, de l'Alta Ribagorça, de la Vall d'Aran, i que s'ha deixat notar especialment al Pirineu de les comarques de Lleida, però també en poblacions com Cardona, el Bages, Tiana, el Maresme, Cubelles, el Garraf, a les Borges Blanques, a Belltall, a l'Alt Camp o fins i tot a Vilaplana, al Baix Camp. Per tant, un terratrèmol de 4,2 bastant superficial que s'ha notat en moltes comarques catalanes.
Gràcies, Abel.
Fins demà.
I tanquem ara sí aquest 9C que hem fet amb l'equip d'informatius, la Berta Jiménez de la producció i Enric Soto al control tècnic, amb el comentari final que avui signa Enrique Asunción. Ell és el cofundador i CEO de l'unicorn català Wallbox, és a dir, és una de les empreses emergents que s'ha valorat amb més de 1.000 milions de dòlars. Diuen que d'una boda en surt una altra, en el cas d'Enrique Asunción, d'una boda en va sortir juntament amb el seu amic Eduard Castanyeda una idea milionària.
Quan vam fundar Wallbox fa 8 anys, ens vam marcar un propòsit: facilitar la càrrega domèstica dels vehicles elèctrics. Amb l'Eduard Castanyeda, el meu cofundador, estàvem convençuts que el fet de poder carregar a casa era realment el futur de la mobilitat sostenible. Perquè us imagineu poder sortir amb el dipòsit ple cada dia? Això, que ara ens sembla normal, L'any 2015, quan veure un vehicle elèctric circulant era molt difícil, ningú ho tenia en compte. Som conscients que no tothom té l'opció d'instal·lar-se un carregador a casa o de cada vegada fem viatges llargs. Per molt que la càrrega domèstica sigui la pedra angular de la mobilitat elèctrica, és fonamental que hi hagi una bona xarxa de càrrega pública. Aquí encara ens falta molt camí per recórrer. De fet, encara ara és un dels principals entrebancs que es troba el vehicle elèctric al nostre país. Els que em coneixen bé saben que per mi el vehicle elèctric és molt més que una solució per moure'ns. També és una bateria de gran capacitat amb rodes. I això què vol dir? Doncs que aquesta bateria es pot convertir a la central elèctrica de casa meva i de casa teva també. I és que un dels carregadors que no he anomenat, que també ofereix Wallbox, és el Quasar 2. Què té d'especial aquest carregador? Que és bidireccional. Tant pot carregar el vehicle com descarregar-lo. I agafar l'energia que hi ha emmagatzemada a la bateria i subministrar-la a una casa, una oficina o a la mateixa xarxa elèctrica. Això que per alguns pot sonar ciència ficció, és una realitat que des de fa 3 anys a la nostra seu central de Barcelona. I no només ens estalviem 85.000 euros la factura de la llum, sinó que també reduïm les emissions de la nostra activitat. Soc l'Enric Asunción, CEO i cofundador de Wallbox.
No ho sé, amb Montse Martí.